Són les 4 de la tarda.
Fórmula Estel, la fórmula musical.
Hola, bona tarda. La presidenta del Congrés, Anna Pastor, ha fixat finalment una data per al ple extraordinari que havia de convocar de manera urgent perquè el ministre d'Economia en funcions, Luis de Guindos, donés explicacions sobre el cas Sòria. Serà el proper dia 27 de setembre, dos dies després de les eleccions basques i gallegues. La presidenta de la cambra ha fet pública la decisió després de la compareixença aquest dimarts en comissió del mateix de Guindos, que amb tota probabilitat no assistirà a aquesta sessió urgent del plenari aduint, com ha fet l'executiu de Rajoy l'últim any, que un govern en funcions no es pot sotmetre al control de la cambra. El PSOE ja ha criticat la presidenta del Congrés, Anna Pastor, per una gestió dels temps que el partit de Pedro Sánchez considera que ha estat marcada pels interessos polítics del Partit Popular i no pas pels del Congrés. Us expliquem també que diversos dirigents del PP, com ara el ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel García Margallo, o el líder dels populars bascos, Alfonso Alonso, han demanat en les últimes hores a Rita Barberà que plegui pel bé del Partit Popular. La formació de Mariano Rajoy ha anunciat que avui farà públic un comunicat sobre la situació de la senadora i exalcaldessa de València després de l'obertura d'una causa al Suprem contra ella. Més notícies. L'accident d'autocar d'aquesta matinada a la Ronda Litoral de Barcelona ha deixat finalment 24 ferits, 3 greus. L'accident es produïa sobre les 3 de la matinada a l'alçada de la Zona Franca. Tots eren turistes alemanys que anaven cap a l'aeroport per tornar cap a casa i han estat traslladats a diferents hospitals. I l'Audiència Nacional ha condemnat un home a un any i mig de presó i a una multa de 25 euros al dia durant un any per enaltiment del terrorisme a la xarxa. L'usuari havia defensat l'atemptat contra el setmanari Charlie Hebdo en el seu compte a Facebook, dient que el terrorisme és una forma d'expressar-se. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
De Nadal a Nova York. Del 30 de novembre al 5 de desembre, viu amb el Club Més Amics una estada inoblidable per gaudir l'ambient nadalenc de la capital del món. Gaudiràs d'un sopar jazz, sopar creuer, eucaristia a St. Patrick, gospel a Harlem, mercat d'arbres de Nadal i moltes més sorpreses. Del 30 de novembre al 5 de desembre, les llums de Nadal de Nova York amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i el 93 409 2770. 93 409 2770.
De dilluns a divendres al vespre tens una cita amb l'actualitat del dia a Ràdio Estel. És el mirador de l'actualitat, un espai de diàleg plural i obert per explorar allò que passa i intentar saber per què passa. Una mirada de tot el que ha passat en el món social, polític, econòmic, cultural i religiós. Una tertúlia diferent en una estona tranquil·la. De dilluns a divendres, abans de 8:15 del vespre, el mirador de l'actualitat a Ràdio Estel. Mitja hora per aprofundir i per compartir.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
És molt més important que et coneguis a tu mateix que donar-te a conèixer als altres.
Lucio Anneo Sèneca, filòsof llatí.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Marc Rius.
Un programa patrocinat per Grup Gran Vida.
Un dels dels principals objectius del grup Gran Vida és incrementar la salut i autonomia dels residents que tenen dificultats en la realització de diferents activitats del dia a dia per problemes físics, psíquics o socials. Avui a És Gran Ser Gran en parlarem. Benvinguts a És Gran Ser Gran. Comencem. Abans els presento l'equip del programa. Com cada dia, els controls tècnics, Mario Ramírez. Mario, bona tarda, benvingut. I a la conducció, qui us parla, Marc Rius. Avui coneixerem els tipus de residències. Per quin motiu hi ha residències i diferents preus si tots sembla que tenen el mateix objectiu? Parlarem de les llistes d'espera. Coneixerem la ubicació de les residències del grup Gran Vida. Per parlar de tots aquests temes, ens acompanya el senyor Lluís Gutiérrez, gerent del grup Gran Vida, grup de residències de la tercera edat i de centres sociosanitaris. Lluís, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
De fet, per dir que estàs al tanto de les teves residències, avui no ens has pogut acompanyar aquí a l'estudi, no estàs aquí a l'estudi perquè tens coses a fer a la residència i estàs, això sí, ens has atès per telèfon, cosa que t'agraïm molt.
Moltíssimes gràcies. Avui, malauradament, no ha estat possible estar aquí amb tots vosaltres, però la cita no s'hi falta, encara que sigui per telèfon.
T'estàs perdent unes passes que tenim aquí a l'estudi, però bueno, això ja és una altra història. Lluís, què fa que existeixin diferents preus de residències?
Bueno, val a dir que els diferents preus de residències venen marcats única i exclusivament per la decisió de cada un dels centres de posar un preu o un altre. És a dir, això és un factor de decisió absolutament personal de cada un dels centres. És cert que hi ha determinats factors que afectaran aquest preu, i aquests factors són objectius. Per exemple, un podria ser la zona on es troba aquella residència. No és el mateix una residència que es trobi en un indret, el preu, que una altra residència que es trobi, encara que sigui exactament igual, en un altre indret. Fent el símil amb el sector immobiliari, un immoble de 75 metres quadrats en 3 habitacions i 2 quartos de bany, el barri d'Horta-Guinardó, Barcelona, tindrà un preu, i exactament el mateix immoble, el barri de Sarrià-Sant Gervasi, tindrà un altre preu. Per tant, la zona marca el preu de la residència. Mm-hmm. Altres factors són el tipus de les instal·lacions. És a dir, si tenim o no tenim bany dins les habitacions, si no tenim o no tenim un gran jardí per poder gaudir-lo, tots aquests són aspectes que afecten a la instal·lació de la residència i, òbviament, també han d'afectar el preu. Sí. Altres aspectes, com també les comoditats. Tindré o no tindré televisor a l'habitació? Tindré o no tindré una biblioteca, per exemple, o una sala de cinema? Òbviament, quan més comoditats, és lògic i racional pensar que el preu de la residència serà més elevat.
Lluís, moltes persones ara podrien pensar que el tracte és diferent. O sigui, si és més barat, bueno, doncs potser em donaran menys de menjar o em posaran un tall de carn més petit.
No, això és rotundament fals, i això no és així, o no hauria de ser així. Cuidado.
Clar, perquè, tu estàs parlant de les residències del grup Gran Vida, clar.
Correcte. Jo, les residències del grup Gran Vida, que són les que jo represento, això no és així. És a dir, tenim residències, que més endavant en parlarem, de diferents preus. Però això no treu que el que paga menys tingui un tracte diferent del que paga més. No, absolutament fals. És a dir, la diferència de preus entre residències ha de correspondre única i exclusivament a qüestions materials, de les quals algunes n'hem parlat fa un moment. La zona on es troba la residència, el tipus d'instal·lacions que té la residència o el tipus de comoditats que pugui tenir la residència. Però sempre fent referència a qüestions única i exclusivament materials. Mai de tracte del servei, mai.
Lluís, és cert que hi ha residents que busquen, no sé, per exemple, estar al costat del mar, estar de cara a la muntanya o al centre de la ciutat. Per quin motiu es busquen aquests requisits?
Són requisits Marc, absolutament subjectius i depenen dels gustos i de les preferències de cadascú. Hi ha gent que diu, jo vull una residència que estigui al costat del mar, perquè al vespre pugui, no, sentir la brisa. Hi ha gent que diu, no, jo vull una residència al costat de la muntanya, perquè jo quan llevo al matí obri la finestra o la porta de l'habitació i pugui gaudir de la naturalesa. Hi ha altra gent que dirà, no, jo vull estar al centre de la ciutat, perquè quan vingui el meu fill o la meva filla i se m'emporti a donar una volta una tarda, en seguida estarem al centre de la ciutat. I hi ha altra gent que diu, a mi m'és igual on estigui la residència, m'és igual com sigui la residència, jo l'únic que demano és que la residència estigui el més a prop possible on viuen els meus fills, clar, perquè això voldrà dir que tindran més facilitats i comoditats a l'hora de venir-me a visitar.
Anem a recordar el telèfon d'aquestes residències que avui estem parlant, del grup Gran Vida. És el 93 181 50 27. 93 181 50 27. Després obrirem les línies del programa per si volen trucar-nos als oients aquí en directe a Ràdio Estel. Però el telèfon de les residències del grup Gran Vida és 93 181 50 27. Hi ha una edat concreta per accedir a una residència? O sigui, hi ha una edat que dius, bueno, jo ja tinc 67 anys, m'haig d'anar a mirar una residència.
No, l'edat és un factor orientatiu. No és tan rellevant com podria ser, per exemple, el grau de dependència. Hi ha persones de 90 anys que no estan per estar en una residència, ni molt menys. Hi ha persones que, malauradament, aquesta situació els arriba molt abans. L'edat és orientativa, però no té per què ser determinant. El que sí que és determinant és el grau de dependència que tingui l'usuari. És a dir, quan més ajut necessitem de terceres persones, siguin quines siguin, per fer les activitats més bàsiques de la nostra vida, voldrà dir que ens ho hem de començar a plantejar.
O sigui, el factor, com acabes de dir, el factor determinant és el grau de dependència que té l'usuari. És la manera que ella veu que ja no pot fer segons quines coses i necessita ajut, no?
Correcte. És a dir, l'edat per si sola és un indicador, òbviament, però el que ens guiarà a la residència al centre de quin tipus de servei personalitzat necessitarà cada resident és aquell grau de dependència que tingui, no l'edat.
Lluís, tinc una pregunta que ja fa... ens han enviat a correu electrònic també per a persones que han dit sí, però encara no heu dit, gent que ens escolta del Tarragonès, les Gunyoles, i encara no heu dit aquestes residències on són. Pues, Lluís, parla'ns de les residències del teu grup, aquest grup Gran Vida. A quins llocs estan ubicades? On teniu les residències?
Sí, home, i tant que sí, Marc. Mira, el grup Gran Vida actualment gestiona una sèrie de centres residencials i també sociosanitaris, que en parlarem més endavant, que compleixen un altre tipus de funció, aquests centres sociosanitaris, i basat en el que dèiem fa un moment. És a dir, què busca la gent quan va a una residència? Busca proximitat amb el domicili dels familiars més propers, busca que estigui al costat del mar, busca que estigui al costat de la muntanya, busca que estigui al centre de la ciutat. Els gustos són molt diversos i múltiples. Per tant, en el grup Gran Vida el que intentem és precisament això. És a dir, residències als gustos de tot tipus. Actualment estem a la zona del Vallès, concretament a la població de Sabadell, una residència a la Dolça Llar, residència situada al carrer Gràcia, de la localitat de Sabadell, una residència molt cèntrica, ubicada al casc antic de la població i ocupada bàsicament per la gent del voltant de la residència, que necessita una residència i valora precisament això. Està molt a prop del domicili on vivia abans. Tenim la residència del Parc, residència també ubicada a la zona de Sabadell, una residència molt ben ubicada quan es ve des de fora de Sabadell perquè està just a l'entrada de la ciutat, venint per l'autopista. La residència de Gran Vida, Barcelona, és una residència molt cèntrica, molt ben comunicada en transport públic, està situada just al costat de la plaça Catalunya. La residència de Martorell, una residència molt atractiva perquè està ubicada en un edifici modernista. La residència del Jardí de Santa Perpètua, una residència que està al vell mig de la població de Santa Perpètua de la Moguda i que disposa d'uns grans espais exteriors per gaudir-los. La residència de Sant Antoni Abat de la localitat de l'Arbós, una residència col·laboradora amb la Generalitat de Catalunya i una residència situada i ubicada en un edifici modernista, un edifici catalogat, un edifici molt bonic. I després el centre sociosanitari, que està ubicat també a la població de Sabadell, a l'Hospital de la Clínica del Vallès de Quirón.
Déu-n'hi-do. Lluís, hi ha llistes d'espera per accedir a aquestes residències?
Les llistes d'espera són molt heterogènies, en el sentit de dir, en un moment donat, per exemple, avui estàvem parlant amb una senyora que buscava una residència a Barcelona i no li hem pogut oferir la nostra per un motiu, perquè no teníem places. Cosa que no vol dir que d'aquí al mes que ve tinguem una plaça. Les places privades pot ser que puntualment hi hagi una llista d'espera, o sigui, no hi hagi disponibilitat de places, però sempre són en períodes temporals, molt curts del temps. Altra cosa són les places concertades, o públiques, o col·laboradores. Aquí sí, nosaltres, el grup Gran Vida, disposem d'una llista d'espera del voltant d'un any.
A les públiques s'obren peticions i a les privades hi ha places buides?
Sí, això sí és així, i això és així per una raó molt senzilla, i és que el factor més important que valora una família, no vol dir que en valori d'altres, i òbviament en valora d'altres, però en general el factor més important que valora una família és el preu. Per tant, jo busco una residència que sigui molt maca, que em cuidi molt bé el meu pare o la meva mare, òbviament, però que me la pugui pagar. Per tant, quan el factor de decisió més important és el preu, les residències que ofereixen places públiques o col·laboradores o concertades, òbviament, sempre ofereixen un preu molt atractiu. Per què? Doncs perquè pel mig hi ha una subvenció pública, cosa que no passa amb les residències privades.
Anem a obrir les línies per si algun oient vol fer qualsevol consulta aquí en directe a Ràdio Estel, a Es Gran Ser Gran. És el telèfon 93-409-2771. 93-409-2771. Aquest és el telèfon del directe que poden fer servir per ara mateix per fer qualsevol trucada. Els regalarem una entrada per 2x1 per Ferrocarrils de la Generalitat per la Vall de Núria. Continuem, Lluís. Els habitatges tutelats i centres de dia, això és alternatiu a la residència?
Més que alternatiu, Marc, jo diria que són complementaris. És a dir, en els anteriors programes parlàvem de quins tipus de residències de dia hi havia, o hi ha. Parlàvem de les llars residències, que són aquells centres en els quals l'usuari necessita el suport puntual d'un tercer per fer algun tipus d'activitat o la supervisió d'algun tercer. Les residències assistides, que seria el segon tipus, són aquelles residències que ja ofereixen un servei integral. Tant els centres de dia com els habitatges tutelats serien complementaris a la residència perquè d'alguna manera podrien ser el pas previ. És a dir, una persona que necessita un servei diurn, de dilluns a divendres, per exemple, i pot anar perfectament a dormir a casa seva, seria el més ideal un centre de dia. I aquelles persones que volen viure en el seu habitatge, però amb comoditats i pensades ja, perquè és una persona de tercera edat i que puntualment un tercer pugui anar a ajudar-los a fer una activitat concreta, el més ideal seria un habitatge tutelat.
Lluís, les habitacions de les teves residències, del grup Gran Vida, són individuals o compartides?
Són dels dos tipus. És a dir, ja disposem tant d'habitació individual i disposem tant d'habitació compartida. Sí que en general ens trobem, inicialment, quan la família fem l'ingrés, juntament amb l'usuari, la preferència en general sempre és habitació individual. És a dir, no, jo vull mantenir la meva intimitat, no vull dormir amb una persona que no coneixeré, etcètera, jo vull la meva habitació, no? Aquestes coses sí que és cert que inicialment tenen una certa preferència. També és cert que a mesura que passa el temps i anem fent amics de la residència, anem interaccionant amb altra gent, després és tot el contrari. Totes aquelles persones que inicialment volien estar en una habitació individual, posteriorment, com passen un parell de setmanes, 3-4 setmanes, ens demanen estar en una habitació compartida amb aquella persona que durant el dia doncs comparteixen i fan les activitats conjuntament.
Clar. Lluís, si un resident marxa de vacances o per alguna raó l'hospitalitzen per una malaltia, haurà de continuar pagant la plaça?
Aquest és un tema molt important, és una pregunta molt important que fas, Marc, perquè és un aspecte Gràcies. Molt a tenir en compte. En anteriors programes parlàvem de que hi ha l'existència dels documents. Un és el contracte que signa la família i l'usuari amb el centre, i l'altre és el reglament de règim interior. Parlàvem de que aquests dos documents han d'incloure aspectes com el preu de la residència, quins serveis estan inclosos a la residència, quin és el procediment per donar d'alta i de baixa d'un usuari a la residència i molts altres aspectes. Aquests dos documents han d'incloure precisament aquesta situació que apuntaves, Marc, és a dir, quan jo me'n vaig de vacances, és a dir, durant el mes d'agost, que és el més habitual, els meus fills, els meus nets o els meus nebots se m'emporten amb ells de vacances, he de continuar o no pagant la residència? I si resulta que, derivat d'un problema que he tingut i m'han derivat a l'hospital, he d'estar 15 dies hospitalitzat, he de continuar pagant la residència? Aquests fets han d'estar recollits en aquests dos documents. En el grup Gran Vida, què fem en el grup Gran Vida? Quan una persona marxa de vacances, aquells dies se li reserva la plaça i aquells dies no els ha de pagar. I en cas d'hospitalització, aquells dies tampoc s'han de pagar i, a més, es reemborsa el preu de l'alimentació.
Doncs anem a recordar el telèfon de les residències del grup Gran Vida. És el 93 181 50 27. 93 181 50 27. A on s'elabora el menjar a les residències del grup Gran Vida, el grup que parlem avui?
El menjar s'elabora in situ. In situ em refereixo que s'elabora a la pròpia residència.
O sigui, teniu cuina pròpia?
Tenim cuina pròpia. Hi ha avantatges, hi ha inconvenients de tenir cuina pròpia o que un extern, una persona externa o una empresa externa subministri diàriament el catering, que se n'en diu, a la residència. No? El grup Gran Vida entenem que les avantatges de tenir cuina pròpia són molt més elevades que el fet de que la possible comoditat de que algú et porti el càtering cada dia a la residència. Per una senzilla raó, i és perquè els menús que s'elaboren, que després en parlarem, són variables. És a dir, una persona, en un moment donat, pot tenir algun contratemps que faci que aquella dieta que estava prenent en els darrers dies se li hagi de canviar. El fet de tenir cuina pròpia permet reaccionar davant de circumstàncies com aquesta i, per tant, permet donar un servei molt més adequat.
Recordem el telèfon de Ràdio Estel del directe 93-409-2771. 93-409-2771 per fer qualsevol pregunta ara. Teniu espais perquè no sé, perquè els residents puguin rebre els seus familiars, els seus amics?
Sí, i tant. Tenim espais pel qual la família vol rebre, vol estar una estona amb el seu familiar usuari i volen mantenir doncs, una xerrada amb una certa discreció, volen estar mantenir una reunió íntima. Els tenim. No és l'habitual. L'habitual és anar a veure un resident i estar amb el resident, òbviament, però en una zona compartida amb altres residents.
Entenem que és important els acompanyaments externs. Als vostres centres oferiu el servei d'acompanyament, no sé, doncs a un resident o amb una visita mèdica, al dentista, en fi, visites programades?
Sí, és un servei que s'ofereix, òbviament. Nosaltres entenem que en els centres del grup Gran Vida no només hem de donar un servei a l'usuari, que al final és la nostra feina, però també hem d'afavorir la feina dels familiars. Per tant, totes aquelles visites que ja estan programades, si és voluntat de la família, també podem acompanyar en aquella visita a l'usuari quan la família té un impediment, normalment per motius laborals, de poder assistir-hi.
Abans hem parlat de la cuina, que teniu cuina pròpia. Aquest servei de cuina està format per un equip de professionals que, no sé, que elaboren els menús segons les pautes marcades pel servei mèdic, per al nutricionista.
Òbviament, és a dir, el grup sanitari d'una residència, que en parlàvem en anteriors programes, que és el format per la doctora o doctor, per l'equip d'infermeria, per l'equip de fisioteràpia, són les persones encarregades d'establir quin tipus de dieta o quin tipus de menú és apte per a cada un dels residents que tenim a la residència. És a dir, si un resident és diabètic, tindrà un menú diferent a un resident que pot menjar un menú vegal, un menú normal, o quines persones han de menjar un menú triturat, o quines persones han de menjar un menú hipocalòric. Un cop estan definits quants menús de cada un dels tipus són necessaris pel centre, ha d'haver un dietista o una dietista que estableixi el menú precisament per cada un dels tipus amb el gramatge corresponent i el valor hipocalòric corresponent.
Lluís, les persones que estan en una residència, la major part, clar, són persones grans, que prenen pastilles, bastanta medicació. Qui administra la medicació a les persones grans?
La medicació en el grup Gran Vida ben listada per la farmàcia. Enlistada significa que cada resident té en cada una de les preses de medicació, siguin 2, 3, 4 o 7 al dia, una bosseta amb el seu nom i a dins la bosseta que ve precintada la medicació que s'ha de prendre. Aquesta medicació que ens ve cada dia ha d'estar supervisada per la responsable higiénico-sanitària, que n'hem parlat en anteriors programes, que és la figura que té, entre d'altres funcions, la supervisió de la medicació dins del centre.
Segons la teva delatada experiència, què és millor, una residència que hi hagi moltes places o una residència amb poques places, més petiteta?
Totes són bones, sempre quan el tracte sigui l'adequat. És a dir, això depèn de cadascú del que valori més. Jo vull una residència en la qual em sentiré més còmode, que hi hagi poca gent, que quan venen els familiars ens trobin en seguida perquè les instal·lacions són petites, i en canvi hi ha altra gent que diu no, jo vull una residència molt gran, que sigui molt gran, que sigui molta gent. Això depèn de cadascú. Totes són bones per complir l'objectiu que perseguim. Si són petites no han de ser grans, això és una decisió que depèn de l'usuari o la família, allà on se sentiran més còmodes.
Lluís, és cert que quan més esperem a buscar una residència, pot ser que paguem més? És a dir, si estem amb més dependència, serem més necessaris més atenció, necessitarem més atenció.
Sí, això... Hi ha dos tipus, diria, de factors. És a dir, hi ha centres que estableixen un preu en funció, entre altres coses, òbviament, però també en funció del grau de dependència que tingui el resident. El grup Gran Vida no. El grup Gran Vida, el preu és indiferent al grau de dependència de l'usuari.
Podríem resumir que és molt important del tot a l'hora d'escollir la residència? Què és el més important? O sigui, l'hora de buscar una residència, què és el més important de tot el que hem parlat avui? Què ens aconsellaries que ens fixem?
Nosaltres el que recomanem sempre és que, més enllà de que s'hi ha d'estar al costat de la muntanya, com dèiem fa un moment, costat del mar, que s'hi ha de ser cèntrica, que s'hi ha de tenir o no banys a les habitacions, que s'hi ha de tenir televisor a les habitacions o no, que s'hi ha de tenir un gran espai exterior o no, i el que recomanem sempre és que el factor de decisió més important quan decideix la família, que és en la gran majoria dels casos, ha de ser valorar aquells aspectes que el pare o la mare haguessin valorat. És a dir, el pare o la mare valoraria o valora tenir una televisió a l'habitació? Sí, valora molt perquè abans d'anar a dormir cada dia vol mirar les notícies o el futbol. Perfecte, doncs hem de buscar una residència que tingui televisor a l'habitació. Sí o sí, perquè ho valora molt, perquè està acostumat a fer-ho així i aquest hàbit no l'hem de trencar ara. Ara bé, una persona que digui no, és que la televisió no la mira mai, doncs no ens aportarà res aquesta comoditat de tenir una televisió a l'habitació perquè no l'ha mirada mai. Per tant, a l'hora de decidir quina residència és la més adequada, hem de pensar en les necessitats i sobretot en les preferències de l'usuari, que al final és la persona que viurà allà.
Bé, hem parlat de totes les... on teniu ubicades les residències del grup Gran Vida. També vam parlar al primer programa, però avui, ara, jo crec que és idoni també parlar, recordar-ho, que els residents poden portar-se una part del mobiliari que ells estan acostumats on viuen, no?
Sí, parlàvem en anteriors programes de que les residències assistides són una alternativa a l'allotjament i són una alternativa al domicili. Per tant, és molt important que se li permeti, en la mesura de lo possible sempre, al resident continuar amb aquells costums que tenia. la tauleta de nit, les fotografies, records que li vinguin a la memòria constantment. És molt important que això ho treballem i és molt important, sempre a la mesura de lo possible, que es pugui portar a la residència.
Molt bé, doncs, ara sí que m'has esgotat el temps. Lluís, gràcies per atendre's telefònicament i t'esperem demà ja tenir-te aquí a l'estudi. Gràcies i fins demà.
Moltíssimes gràcies i molt bona tarda a tothom.
Nosaltres ja serà fins demà. Recordem el correu electrònic, que és gransegran@radiostel.cat. És gransegran@radiostel.cat. Els esperem demà a les 4. Adéu-siau, bona tarda.